Fingertips putting on a show. Got me now and again, say no. Wanna be with you Escolta La Piràmide. Dissabte, de 7 a 9 de la tarda, amb bon house, bon R&B i bon hip-hop. La Piràmide, amb Francisco Cuenca.
Te espero, momia, no me falles.
Un, dos, tres, y...
Es un estado espiritual. Si la dices alta, el mundo se iluminará. Verás como ah, 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 es como un gran ah, ah, ah. Budistas, nudistas aparecerán con seis hawaianas cantando al sultán. Shiva, 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 Shiva. Mira cómo bailan, sandalia aquí, sandalia allá. Soy un hombre nuevo, un renacido, un gran Jedi. Es un total ah, ah, ah. Es como un gran ah, ah, ah. Me caen las babas de felicidad. He oído que Shiva te quiere iniciar esta noche.
Shiva, 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 Shiva. Shiva, 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 Shiva.
This. I took the tag off of major prices. Dang. I just spent a half a meal on a chandelier. Yeah. Now you try and cut me off like a light switch. Yeah. Try and stay in Ali. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on a four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We go in two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go world where your heart used to be. You go dig every day. I spent the $4 to the $2 cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you space?
Baby, tell me how did you get so
I'm feeling something, something different. When you left, my picture changed. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. We'll be right back.
You were waiting, I was naked. You left me for mine. And it hit me, you're relocating, and I need you by my side.
Baby, touch me like you never touched somebody before. You are made of pure dreams mixed with champagne for sure. Do you ever wonder how good life could be?
when love takes over.
Això que escoltes és Ràdio Sant Vicenç.
Fears at the money. Ah, living like we were rich, super rich in the honey. Ah, what we had was a good, I will always remember. Ah, but now we change in direction, I'll never forget ya. I wanna elevate, wanna drive into the night. You always going left, and I'm always going right. We gotta take a break, and I promise it's alright. It's your life, and it's all yours. The pain in your stomach. Ah, that's what we had was a good. I will always remember. Ah, but now we're changing direction. I'll never forget ya. Hella, 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 yeah. I wanna elevate, wanna drive into the night. You always going left, and I'm always going right. We gotta take a break, and I promise it's alright. It's your life. And it's all yours.
Escoltes Ràdio Sant Vicenç.
All of your demons will win. shook himself to death. I wanna dance till my last breath. But Mr. Quartet only parties hard in Quartet. Could be like a cesspool. Wanna be with you, wanna be with you.
Said I loved you without hesitation. So easy for you to break my foolish heart. And now I wonder if you ever speak my name. Will I defined by my mistakes? In the eyes of the same, I'm a stranger. We're all trying to find a way. At the depth of every darkness, there's a morning. Though we all try, we all try. Myself believe, and there was no fight left in me. But redemption doesn't fall down at your feet. In the half-light, you raised a hand to my defeat. And I watched the world. We
wakatai, 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 tai, tai. Pégate como un búfalo a la sola de mis nines. Te lo bailo, tú me dices que está fine. Te gusta lo que llevo, a mí me gusta lo que trae. Como yo ya no hay. Préndete, baila como hawaiana en Hawaii. My body's expensive, black flow, Dubai. Encontré un tesoro, papi, yo algo más. Tengo cohete para todo lo que está. Ay, flow para repartir por si en tu mano no lo hay. Baila como serpiente, trépate como Kilmai. Échale el spice. Pa' probar mi wakatai.
Tu wakatai.
Pa' probar mi wakatai.
Quiero de tu bacata. Quiero de tu bacata. No, amigo, mami, no vamos a rular. Si me pego, ya tú sabes lo que hay. Aquí contigo, baby, yo me siento right. Esto lo hacemos online. Tú quieres que tú se ponga el diente. Me pegue ese booty de repente. Íntimo delante de la gente. Hacemos sensual y caliente.
Wakatai. Tengo cohete para todo lo que está. Hay flow para repartir por si en tu mano no lo hay. Baila como serpiente, trépate como Kilmai. Échale el spice. Pa' probar mi wakatai.
Tu wakatai.
Pa' probar mi wakatai. Prueban mi wakatai.
Wakatai, wakatai, wakatai. Wakatai, wakatai, wakatai. Wakatai, wakatai, wakatai. Wakatai, wakatai, wakatai. Wakatai, wakatai, wakatai. Wakatai, wakatai, wakatai. Wakatai, wakatai, wakatai.
Quiero de tu wakatai.
Baby, tú te ves right. Lo que trae yo lo quiero probar. Y conmigo nos ponemos high. Sabes que yo quiero de tu bacatay. Baby, quiero acción. Vamos a hacerlo con los lights, yeah. Te gusta nuestra conexión, yeah. Vamos a hacerlo nice and slow, yeah. Ahora que la última canción fue yo.
Deixar els residus fora dels contenidors o les papereres està sancionat amb 150 euros. L'incivisme surt car. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses, llum de contra hivern. Bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire. He perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules ara, pensa des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Només digues què penses.
Other man alive, I'm still restless, keeping myself alive as the world keeps closing in over my shoulders where I've been. I'll be restless until I finally reach the end. Oh, darling, won't you stand by me? And we'll walk through the years and share what's meant to be. We will never surrender. We will never give in. Always forgive you. We'll be together until we finally reach the end. I am weary. I'm unable. Sometimes I stumble and I'm unstable. I carry on. To rest in your with a good life, given more than I deserve. Did I really make a difference? Have I lived every word of the pages that rustle? Every line and every curve keeps me restless until I find the right words. I'm in no hurry, got no worries, just trying to be best I can. I carry on just to rest in your arms. I carry on just to rest in your arms.
Corridor.
Betty Ball. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible. Open at page one. I thank God he stole the handle. And the train and watch top. Oh, you know it could slow down. Thank you.
Enjocs, el programa de l'esport català. En Jordi Cervantes.
Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya per novena temporada i setena amb aquest format cada cap de setmana al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva al cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Joan Antoni Santiago al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Castro, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Repassem el més destacat de la jornada als titulars. El Barça Sant Filiuenc s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana Femenina 2 de bàsquet.
Tercer títol per a les Blaugrana, que han superat el Mataró Boeta en la pròrroga per 73-83 al Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, després d'acabar els 40 minuts amb empat a 66. La final a 4 ha estat marcada, però, per la polèmica. Polèmica eliminació de l'Esnat Sant Adrià a semifinals per tenir una jugadora aïllada amb símptomes.
Segona derrota del Sabadell en dues jornades a la segona divisió de futbol.
Sí, els arrequinats han perdut aquesta tarda a Mallorca per un gol de Dani Rodríguez al minut 85, després de jugar amb 10 des del minut 75 per l'expulsió del francès Pierre Cornit per doble groga. Ahir també primera derrota del Girona a Gijón, i de la seva banda en aquests moments està jugant l'Espanyol, que està guanyant per 2-0. Per tant, sumaria l'Espanyol en aquesta temporada de la segona divisió.
El Manlleu és el primer líder de l'Hockey Lliga Femenina.
El vigent campió ha golejat per 4-0 al Girona en el retorn de les gironines a la màxima categoria, un partit que hem vist en directe aquesta tarda a les televisions locals i a Xala. El Manlleu és el primer líder del grup A i l'Areses és el primer líder del grup B després de la golejada 1-4 a Vilanova. I ahir, primera gran sorpresa de la temporada amb la derrota 3-2 del Voltregà a la pista del Sant Cugat. I a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça és el primer líder després de la golejada 7-0 contra el Palafrugell.
I Barça i Granollers són colíders de la Sobal.
El Granollers va sumar la quarta victòria amb el triomf d'un gol contra el Cantàbria sin fin. I el Barça va golejar de 14 a la pista del Guadalajara. A Plata aquest migdia hem vist a les televisions locals i a Xala el primer duel català de la temporada, amb la victòria del Barça B contra el Bordils. També triomf del Sant Martí Adrianenc en el seu retorn a la segona màxima categoria, i en canvi derrota del Sarrià.
8 i 7 minuts, marxem de ronda. Primera divisió masculina, perquè el Barça entra en escena en aquesta primera divisió, entra en aquesta tercera jornada. S'ha hagut d'ajornar les dues anteriors per la seva participació a la Champions League durant el mes d'agost, i el que dèiem, entra en escena a partir de les 9 de la nit, no, Toni?
Així és, primer partit de la temporada del Barça de Ronald Koeman, que s'estrena a la Lliga en aquesta tercera jornada. Juga contra el Villarreal a partir de les 9 del vespre al Camp Nou, sense públic. I Jordi, tenim 11 confirmat per aquest partit, amb Neto a la porteria, Sergi, Roberto, Piqué, Lenglet i Alban defensa, al mig del camp per Busquets i De Jong, a la línia de 3 quarts amb Griezmann, Coutinho i Ansu, i com apunta Leo Messi. És l'11 del Barça per aquest partit, aquesta estrena del Barça a la Lliga a partir de les 9 contra el Villarreal.
I a la segona divisió acaba ja el partit de l'Espanyol de la tercera jornada.
Doncs acaba aquest partit amb la victòria per 0-2 contra l'Oviedo, el Carlos Tartiere, un partit que començava un quart de set, i ara mateix podem ja confirmar aquest final, per tant la victòria de l'equip blanquiblau.
En bàsquet, tercera jornada de la Lliga ACB, hi va haver jornada intersetmanal i de moment ja han jugat Barça i Penya, però ara ho fa el Manresa.
Un partit que acaba d'arrencar el nou Congost a Manresa, i el Baxi de moment perd. Primers compassos, ara mateix el marcador, Baxi Manresa 2, València 3.
I per acabar, l'Hockey Lliga Masculina tanca la primera jornada, la jornada inicial, el tret de sortida a la Hockey Lliga Masculina, el Reus Noia.
Un partit que ha començat també a les 8 del vespre i que ara mateix està guanyant ja el Reus per 2 gols. Reus 2, Noia 0.
8 i 9 minuts. Entrem en matèria, vinga, va.
En joc, el programa de l'esport català.
Comencem amb bàsquet, amb aquesta Lliga Catalana Femenina 2 que s'enduia, que guanyava el Barça Sant Feliuenc amb una final disputada davant el Mataró Buet, ho feia a la pròrroga, una final de la Lliga Catalana Femenina 2 que no ha estat exempta de polèmica. Ara en parlarem, però primer connectem amb el company de Ràdio Sant Feliu, Joaquim Ribas, que ens explicarà, que ens explica com ha estat aquesta final entre el Barça Sant Feliuenc i el Mataró Buet.
Així és, el Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc s'ha endut aquesta 17a Lliga Catalana Femenina 2 que s'ha disputat aquest dematí al pavelló Juan Carlos Navarro davant l'Advisoria Maresma per 83-73. Domini de l'equip d'Isaac Fernández durant els tres primers quarts. Després, a l'últim quart, un parcial de 20-12 ha dut l'encontre al temps extra i el 17-7 final ha ficat aquest 83-73 al marcador. Isaac, una final lluitada, no?
Sí, bueno, totes les finals són així, a partit únic, no? Qualsevol pot guanyar, i ara en aquestes alçades de pretemporada, en les que a més nosaltres estem més que per construir i hem fet un entreno els 10 que hem jugat avui, o sigui que bé, content, les sensacions són molt bones, la gent està treballant molt bé, així que res, a seguir, i molt millor créixer i treballar després de guanyar que no després de perdre, òbviament.
El primer pas, objectiu d'aquesta temporada, maneres de xulisme, no? Partit a partit.
No. Bueno, però és que no puc anar d'una altra manera, o sigui, és una realitat. Al final això és un esport i jo no sé com estarem d'aquí 6 mesos. No sé què ens passarà, que és la il·lusió de tots i que treballarem i que ens deixarem la vida, sense cap mena de dubte, però és així.
Enhorabona per la victòria. Com és un Covid partit?
Bueno, és un partit estrany, la veritat, perquè al final no ve tothom que voldria, moltes mesures de precaució, però bueno, que al final és el que s'ha de fer, i res, bueno, desitjant que no hi hagi sustos i que puguem portar una temporada normal.
Enhorabona per la victòria.
Vale, merci.
Doncs ja tenim campió aquest Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc davant l'Advisoria Maresma per 83-73.
Una final no exempta de polèmica, o més aviat la final a 4 en si, al cap de setmana d'aquesta Lliga Catalana a línia de la Lliga Femenina 2, volíem dir, que Toni va deixar que no es van poder jugar les dues semifinals.
Així és, la primera semifinal es va suspendre perquè les jugadores del segle XXI havien tingut contacte amb positius del Joventut. Per tant, d'aquesta forma, el Mataró Buet va passar a la gran final. I la segona semifinal entre l'Esnat Sant Adrià i el Barça Sant Feliuenc també es va suspendre perquè una jugadora de l'Esnat està amb símptomes. Divendres al matí el president ho va comunicar a la federació, li van dir que la jugadora anés a la consulta de la doctora de la federació i la jugadora va donar negatiu en un test d'antígens. La jugadora de les Nats igualment es va aïllar a l'espera del negatiu de la prova PCR que li van fer al seu cap. El partit, per tant, s'hauria d'haver disputat segons els protocols del Consell Superior d'Esports, de la Secretaria General d'Esports, de la Federació Espanyola de Bàsquet, però ahir dissabte al migdia la Federació Catalana comunica que per prevenció suspèn el partit i elimina les Nats Sant Adrià de la competició. Ahir al vespre, a l'enjoc, van parla amb el president del Sant Adrià Femení, Pepe Aneas, i denunciava que havia estat una decisió arbitrària i subjectiva de la federació fora de qualsevol protocol i reclamava la suspensió de la competició.
Jo dic, però una cosa és la prudència, altra cosa és, diguem, la seguretat jurídica o diguem, aplicar la normativa que hi ha vigent, no? Perquè si no és una decisió totalment arbitrària i totalment subjectiva, que no està basada en cap normativa. Llavors, jo crec que per la dignitat de la competició, de les lligues catalanes, que una final a 4, doncs, per aquests casos, acabi així, jo crec que no és correcte. Desvirtua bastant la competició i crec que el que surti demà doncs, no serà real.
Enfadat Pepe Aneas, el president de l'Esnat Sant Adrià, va actuar amb bona voluntat, informant dels símptomes de la jugadora, però diu que ara mateix ja no ho tornaria a fer.
Els motius diuen que hem de comunicar quan tinguem un positiu. No hem de fer el que jo vaig fer ahir, que ara mateix doncs, sembla que està mal fet, de dir, escolta, que s'ha aixecat una jugadora amb fred i mal de coll. Llavors, t'ho informo. jo no tenia aquesta obligació perquè cap protocol m'ho demana. El que em demana és que si hi ha sintomatologia, aquesta jugadora no participi als entrenaments o als partits, que s'aparti fins que no tingui el resultat del seu test o prova PCR. Jo vaig fer un exercici de transparència i vaig comunicar a la federació. Si no ho hagués fet, no hagués incomplert cap normativa. Llavors, per fer-ho, amb un excés de cel, ens han castigat amb l'eliminació, cosa que no entenem i que ens té bastant enfadats.
La Federació Catalana de Bàsquet va explicar en un comunicat que es van arribar a plantejar suspendre la competició fa uns dies, que van parlar amb els equips que van acceptar extremar les mesures, però en cap cas expliquen en aquest comunicat perquè si no hi ha de moment cap positiu, si la jugadora està aïllada, per què van decidir suspendre el partit i eliminar l'Esnat Sant Adrià.
Seguim amb el bàsquet femení i parlem de la Lliga Femenina, que arriba a la segona jornada. Aquí, a més, s'estrenava Cadilaseu, perquè recordem, va haver d'ajornar el seu partit en la jornada inicial per un cas de Covid pel seu rival. Avui, o ahir, sí que es va poder estrenar, però va ser una de freda i una de calenta.
Així és, el primer partit de la temporada del Cadilaseu i primera derrota a la pista de l'Araski, 68-56. I en canvi, l'Unigirona va sumar la segona victòria de la temporada a la pista de l'Euskotren Basc, segona victòria amb intensitat i encert, 63-81.
Escoltem a l'Eric Surís, el tècnic de l'Espar Girona, content per aquesta victòria en una pista complicada.
Hemos encontrado bien, hemos circulado muy bien el balón en transición y ahí es donde hemos hecho más daño, ¿no? Cuando hemos imprimido este ritmo de partido alto jugando transición, donde ahí de cale ha costado más, encontrarse bien, parar balón, no caer en demasiados mismatch que a la vez hemos penalizado muy bien triangulando y castigando juego interior. Y bueno, un partido muy completo, una victoria importantísima, ¿no? Aquí en el Gasca, una pista siempre muy difícil y bueno, hemos afrontado el partido con el respeto que merecía y muy contentos por conseguir esta segunda victoria de la temporada.
Bàsquet masculí, Lliga ACB, jornada d'aquesta Lliga ACB. De moment s'han jugat dos partits i un està en marxa.
Així és, ara mateix actualitzem. El Nou Congost a Manresa, Baxi 15, València 20. Per tant, els manresans que estan perdent de 5 punts ara mateix i marcadors ja definitius aquest migdia. La victòria del Barça al Palau Blaugrana, 82-64 contra el Bilbao. I aquesta tarda a l'Olímpic de Badalona, la derrota de la penya, Joventut 64, Real Madrid 87.
D'aquí una estona sabrem com ha anat aquesta derrota de la penya a casa davant el Real Madrid. Parlem de la Lliga Catalana Le Plata, també tercera jornada, la definitiva, i per tant ja sabem els finalistes de la final a 4.
Així és, ahir dissabte es van disputar dos partits, el Prat 78, Tarragona 69 i també el Barça B 99, Cornellà 55. Era la tercera i última jornada, per tant ja sabem els quatre equips que disputaran la final a 4 el proper cap de setmana 3 i 4 d'octubre. Apunteu, són el Prat, l'Hospitalet, el Barça B i el Cornellà.
A la Lliga Catalana EVA estem jugant, o s'està jugant la segona jornada gairebé, o pràcticament tota, es va jugar ahir.
Ens agrada tant la competició que ens posem nosaltres la samarreta i saltem a la pista per jugar. Marcadors d'ahir dissabte, Marisses Ademar 77, Badalonès 83, Igualada 88, Esparreguera 79, Roser 88, Jackson 57, CC 71, Sant Cugat 63, Valls 84, Salou 66, Torrefort del Picat ajornat pel dia 6 d'octubre i Vic 75, Quart 62. I aquest diumenge al migdia, Lliçà d'Amunt 64, Mataró 72, i aquesta tarda, acabat ara fa uns minutets, Artés 73, Martorell 89 i Barberà 71, Granollers 67.
Va, tornem cap enrere a la Lliga CB i em comenten que ja tenim el company de Radio Ciutat de Badalona, el Xavi Ballesteros, que ens pot explicar una mica més què ha passat avui a l'Olímpic de Badalona en aquesta derrota de la penya davant el Real Madrid. Xavi Ballesteros, company de Radio Ciutat de Badalona, bona tarda, i què ha passat?
Bona tarda, Jordi. El que ha passat és que no hi ha hagut partit, tot i que les expectatives eren molt altes. El Joventut arribava invicte després d'aquestes dues primeres victòries. El Madrid arribava sense Llull, sense Valde
i amb baixes importants com era també de Randolph, però tot i així aquest Madrid ha estat molt superior. Des del salt inicial, ja en el minut 5 han agafat 10 punts de renda, el Joventut ha començat a fallar triples, ha fet una sèrie de 7 triples de 31 intents, estem parlant d'un 20%, i evidentment si no anotes des de fora contra el Madrid, a dintre té jugadors com Tavares, que també fa que sigui, se'ls faci de nit. El primer temps, el Joventut ja ha arribat a perdre de 20 punts, allà s'ha trencat el partit, a la segona part ho ha arribat a fer d'un màxim de 31 punts. El tècnic Carles Durant valorava així el que havia estat aquesta derrota.
Bueno, jo crec que defensivament la primera part ha sigut bastant fluixeta per part nostra. No parlo de tàctica, parlo de duresa. Havíem, per exemple, dit que havíem de fer faltes, sobretot per no permetre bàsquet fàcils del Madrid. I és cert que l'atac, doncs, bueno, el nostre desencert de la línia 3 i sobretot la presència de Tavares, doncs han de fer molt de mal, però no és una excusa. Vull dir, jo crec que podíem evitar masses punts del Madrid que després ja, lògicament, ja no hem pogut recuperar.
Ara, Jordi, per més a Inri, el millor jugador, l'MVP del partit, ha estat un ex-penya, Nicola Provitola, que no està tenint molts minuts en el Madrid des que va fitxar, però ha acabat amb 22 punts, 5 rebots, 4 assistències i 29 de valoració. La penya intentarà passar pàgina ràpid perquè dimecres torna a la competició europea, torna a jugar aquí l'Olímpic i ho fa contra el Partizan. I el més important és que ho torna a fer en públic a les graderies. Seran uns 3.200 socis, només poden entrar socis els que tindran l'honor de poder veure el primer partit en directe. Avui no hi ha hagut sort, 23 punts avall, la penya ha passat pàgina.
Gràcies, Xavi, abraçada.
A tu, Jordi.
El directe és el que marca aquest any l'Enjoc Ràdio i volem parlar ràpidament i volem felicitar a la triatleta de Sabadell, Laura Gómez, campiona d'Espanya ahir de mitja distància a Bilbao. Laura, bona tarda i felicitats.
Bona tarda, moltes gràcies.
Quines sensacions tens després d'haver guanyat?
Pues la veritat és que em sento molt, molt satisfeta per la carrera com va anar i pel resultat obtingut, perquè al final són molts anys, no és cosa d'un dia, només la simple prova, ja portem molts anys entrenant i la veritat és que vaig fer una carrera molt, molt ben gestionada i al final va donar el seu resultat i per això em sento superorgullosa de mi mateixa de com la vaig dur a terme.
És un campionat d'Espanya de triatló, però clar, pot participar qui vulgui, entre cometes, podríem dir, i va guanyar la neozelandesa Anne Jenkins, però crec que no vas acabar gaire lluny d'ella, no?
Bueno, perquè enguany el campionat d'Espanya la PDO és una organització professional d'atletes que es va crear l'any passat, va decidir recolzar aquest esdeveniment organitzat per la Federació Espanyola i, bueno, podien participar atletes estrangers, en aquest cas va participar ella i no sé si hi havia alguna més. I, bueno, va estar molt lluitat al sector de carrera a peu, a l'última volta ja se'n va escapar, se'n va tancar una mica l'estómac a causa dels gels que em vaig prendre i la veritat és que, bueno, era una altra cursa, vaig decidir gestionar la carrera i, bueno, veia que guanyar-la se'm faria difícil, així que vaig decidir disfrutar, afluixar una mica el ritme, fer la meva carrera i, bueno, mirar que per darrere les altres rivals, pues, tenir-les controlades i així va ser.
Laura, haurem de parlar durant tota la temporada, malauradament, per culpa d'aquest virus, i és una pregunta que et faig obligada. Què tal l'organització per, evidentment, per tot aquest tema de sanitat del coronavirus?
Bueno, la veritat és que l'organització, la federació ha estat impecable, s'està treballant molt i porta molta feina durant aquests mesos. Per part dels atletes crec que ens hem de sentir molt orgullosos de tenir en aquest cas la Federació Espanyola, que ha estat treballant molt dur i recolzant, bueno, les carreres que els campionats d'Espanya que s'hagin pogut celebrar. Amb seda blindada han fet com una bombolla on només poden entrar a 1.000 metres quadrats amb els atletes només i alguns organitzadors i jutges, i la veritat és que en aquest sentit està molt, molt controlat i, mira, podem disputar carreres, que al final és el que ens agrada als atletes, i en aquest sentit som uns afortunats malgrat, bueno, l'any que ens ha tocat viure amb aquesta situació sanitària que tenim, la tenim, però crec, penso que davant de tot va la salut, i si algunes carreres es poden fer i podem participar, benvingudes siguin, i així ha sigut.
I una pregunta encaminada a la última que t'he fet, però mirant cap al passat, sí que és cert que ja portem 3 mesos que podem sortir al carrer a fer de tot, però a tu el confinament t'ha sentat bé, llavors? Si has estat campiona?
Sí, la veritat és que sí, no he parat ni un sol dia. Bueno, pues vaig poder entrenar amb el rodillo, amb cinta de córrer, i la natació, pues, els primers dies sí que vaig fer més gimnàs i més gomes per no perdre tant. Després, bueno, vaig tenir la sort de poder nedar una mica en piscina lligada amb una corda.
Tots d'aquelles, que van fer aquest invent.
Bueno, sí, perquè tenia la piscina de la comunitat, som una comunitat petita, i amb els veïns, pues, sempre m'han recolzat. Llavors, pues, bueno, vaig tenir la sort de que em deixaven, i la veritat és que, bueno, ho he pogut gestionar bé. Crec que no m'he posat nerviosa en si hi havia competicions, sinó m'encanta entrenar, i al final, bueno, ho he portat molt bé, he disfrutat molt de cada fase, i tenia molt clar que si aquest any no competia, pues, bueno, no he estat al 100%, efectivament, perquè és un any així una mica estrany, que si hi haurà competicions, si no, però bueno, el manteniment i no parar, al final, bueno, és la constància de molts anys, i el treball acaba donant els seus fruits.
I per acabar, pròxims objectius de la Laura Gómez, suposo que entre cella i cella, als Jocs Olímpics.
Bueno, la veritat és que, no ho sé, els Jocs Olímpics no estan al meu camí. Això sí que ho descarto ja complet, 100%. Ja enguany volia fer el pas a la mitja distància perquè tinc molt poca experiència en aquest tipus de carreres. De fet, aquest Campionat d'Espanya de mitja distància era la meva tercera prova que feia amb aquesta modalitat, i m'havia tret la llicència de professional per córrer ja a carreres internacionals amb franquícia Ironman i Challenge. Però bueno, donades les circumstàncies del coronavirus, s'han cancel·lat molts esdeveniments internacionals, llavors, bueno, em tocarà esperar l'any següent, segurament, i em centraré, pues, més amb aquest tipus de carreres, amb aquestes dues franquícies, per, bueno, més de cara en un futur més llunyà a fer Kona, i, bueno, pues, 73 i un tap al món.
Laura Gómez, moltes felicitats, ja segueix així.
Moltes gràcies.
La xarxa de comunicació local.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? Like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine.
xarxa de comunicació local.
En joc. Tot l'esport català els caps de setmana a la teva ràdio local.
Parlem d'handbol, sisena jornada de la Lliga Asobal, on els dos equips catalans, Toni, ens estan sorprenent gratament perquè estan comandant la classificació.
Mira, Jordi, 4 de 4, quarta victòria del Fracking Granollers, co-líder, tot i no fer un gran partit, amb un bon treball coral, i sí, de nou, aturada clau del porter Pol Sastre, que va donar la victòria en l'últim segon, si no, el Sinfín hagués rascat l'empat, 30-29. Això va ser divendres, i ahir al vespre, dissabte, victòria golejada de 14 gols de diferència del Barça a la pista del Guadalajara, 21-35.
Doncs la victòria del Granollers, com comentàvem, per un gol de diferència que els deixa co-líders juntament amb el Barça, i aprofitant que el segon entrenador del balonmano Granollers, el David Ginesta, ha estat per aquí comentant el partit de l'handbol en joc per les televisions locals entre el Barça B i el Bordils, hem pogut mantindre una conversa amb ell i que ens expliqui les sensacions d'aquestes primeres jornades, que són boníssimes, del balonmano Granollers. Amb David Ginesta, el tècnic del balonmano Granollers, el segon entrenador del balonmano Granollers. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'equip va guanyar aquest últim partit divendres, va ser per un gol gràcies a una aturada també del Pol. Suposo que l'equip també està amb la motivació pels núvols, no?
Sí, la veritat que sí, perquè a més venim de dos punts a Cuenca amb un partit molt seriós en totes les facetes del joc, i a l'anterior contra Puente Genil a casa ja va ser un partit molt similar a aquest últim, d'anar per darrere en el marcador durant tot el partit, després recuperar, posar-nos per davant i portar la iniciativa fins al final, i en aquest cas amb la parada d'en Pol inclosa, que si no ens treien un punt, i la va aturar des de 6 metres d'un llançament d'en Lon, i mira, menys mal per aconseguir la victòria.
Quan va començar la pretemporada, clar, hi havia moltes incerteses pel tema de la Covid-19, de fet s'han aplaçat dues jornades, s'han ajornat dues jornades, la primera i la tercera, si no vaig equivocat. Clar, tot això dificulta la posada en escena, a l'inici sobretot, però l'equip i el cos tècnic ho teníeu clar, no? A treballar, i quan toqui, tocarà, i jugarem, i ho intentarem fer bé, i ha sortit de la millor manera.
Sí, exacte, nosaltres vam preparar una pretemporada que vam començar el 20 de juliol, ja tenint en compte que els jugadors portaven molt temps parats des del 14 de març, i que havíem de començar, com aquell que diu, de zero, no? A mobilitat articular, perquè no és el mateix estar cada dia entrenant que estar al sofà o a casa de cadascú durant tants mesos, i preparar-nos per quan la competició, les autoritats diguessin, podem competir al màxim i amb el màxim rendiment possible, no? I la veritat que quan va començar a haver-hi s'acostava la primera jornada i van dir que se suspenia la primera i la tercera, ja guanyàvem una setmana més de pretemporada, tot i que nosaltres el que volíem ja era competir, però competir amb les màximes garanties també, no? I llavors vam seguir entrenant i va anar la mar de bé, per sort va anar bé.
I ja per acabar, quin és l'objectiu del Granollers d'aquesta temporada? Heu començat molt bé amb aquests 8 punts de 8 possibles. Suposo que primer la salvació, que aquest any baixen 4, i a partir d'aquí assumim el que sigui, no?
Bueno, sí, evidentment, no? Primer, per la salvació, és seguríssim. Vamos, no volem baixar la categoria. Però, bueno, nosaltres, al final, el nostre objectiu és guanyar un partit i guanyar el següent, i guanyar el següent, i per anar cada partit sumant 2 punts de 2 en 2. Però, bueno, i una vegada vagi avançant la competició, veiem on ens situem, no? I, de moment, doncs, per sort, estem a dalt de tot. I a veure, bueno, per sort, i perquè també ens ho estem guanyant, no? Treballant com estem treballant. I, bueno, i ojalà puguem estar en places de competició europea per la temporada següent, perquè no, classificar-nos també per la Copa del Rei, per classificar-nos també per una possible Copa Sobal, si es dona, i, bueno, i intentar lluitar tots els partits i jugar totes les competicions que hi hagi per jugar.
Molt bé, gràcies, David, ja seguim aquesta bona feina.
Moltes gràcies.
Doncs les paraules d'un equip co-líder i les paraules també d'un altre equip co-líder com és el Barça, entrenat per Xavi Pascual, que ahir vam guanyar la pista del Guadalajara.
Crec que hem fet un bon partit davant d'un bon rival que juga molt bé, molta continuïtat, i bé, estic força satisfet, no? Crec que hem fet un bon resultat i jo diria que en moments molt bons a nivell defensiu per poder contraatacar, no?
Potser millor la segona part que la primera?
Bueno, a nivell de resultat, clarament, però jo crec que la primera part també hem estat força bé. Hem tingut un moment allí en els canvis, quan hem fet el canvi, que ho hem notat una miqueta, però també és veritat que els equips estan més frescos a la primera part, no? Però crec que hem fet, ja et dic, estic força satisfet del que hem fet avui.
Repassada la jornada de la Lliga Sobal amb aquest ple de victòries tant de Barça com Balonmano-Granollers, no hi ha jornada a la divisió d'honor femenina perquè hi ha concentració de la selecció espanyola i per tant la divisió d'honor femenina reprendrà el pròxim 10 d'octubre. I aquesta concentració precisament de la selecció espanyola s'està fent a Granollers i al Palau d'Esports de Granollers, on juga habitualment el Balonmano-Granollers. I el seu entrenador, com tothom ho sap i com tothom coneix, i si no ho sabrà avui mateix, és en Carlos Viver, un jugador, un exjugador del Granollers i també exentrenador del Granollers, ara al capdavant de la selecció absoluta femenina. Carlos Viver, bona tarda, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Com va aquesta setmana, aquestes dues setmanes de concentració per agafar noves sensacions, per recuperar sensacions després de 6 mesos que tots, evidentment, hem passat d'alguna que altra manera, no?
Yo creo que están siendo 2 semanas muy aprovechables de trabajo. La situación es complicada cuando hemos vuelto a la pista, ¿no? Al final hay unas medidas en el entorno de todo lo que estamos haciendo que son de todo menos normales, ¿no? Pero creo que están siendo 2 semanas muy aprovechables, ¿no? Y bueno, yo particularmente, ya en lo personal, la verdad es que tenía muchas ganas de volver a pisar la pista. Llevábamos desde marzo, cuando estábamos preparando el preolímpico en Llíria, fue justo cuando llegó el confinamiento para global, ¿no? De toda España y global también para toda Europa y para todo el mundo. Y fueron esas fechas cuando nos volvimos, ¿no? Y llevaba desde marzo sin pisar la pista, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí el europeo a ojo de a cerquita ya, ¿no? Para empezar a preparar y hay que aprovechar estas 2 semanas y hay que agradecer también a la ciudad de Granollers, al Club Balonmano Granollers, también el apoyo que nos han brindado, porque precisamente en estos momentos pues es lo más necesario, ¿no? Ciudades que brinden ese apoyo a una federación o a la selección en este caso para poder preparar pues una actividad tan importante como un europeo absoluto.
Ara repassem tota aquesta concentració al pròxim europeu que comentaves, però també comentaves aquest preolímpic que es va cancel·lar, que era a finals de març a Llíria. Com veu rebre la notícia? Suposo que sorprès, incredulitat també, perquè, clar, s'havia de fer sí o sí, les mesures sanitàries eren les que eren, però tothom pensava, i crec que vosaltres també, que bueno, això serien 15 dies, però s'ha allargat en el temps d'una manera i potser el que falta, no?
Sí, la sensación cuando hicimos las maletas y partimos hacia Llíria era de una situación que fue cambiando y fue variando en las, no te diría ni en los días, iba variando en las horas, ¿no? Cuando iniciamos la concentración, a las 24 horas ya nos comunicaron que se celebraría a puerta cerrada, que no tendríamos público en la grada, y ahí, a partir de ahí era una situación que nos iba desbordando a todos, ¿no? O sea, de hecho, nosotros nos íbamos a entrenar, parábamos el teléfono, cuando encendíamos el teléfono había noticias, bueno, pues diferentes noticias de diferentes países que cada uno estaba entrando un poco en estado de alarma, desde suspensión de grandes ligas como por ejemplo la NBA, etcétera. Ya percibes que la situación se está complicando muchísimo, ¿no? Entonces ahí lo único que nos vino a la cabeza era intentar sobre todo estabilizarlo de alguna manera y buscar seguridad para la gente que estábamos allí. A los pocos días estábamos todos confinados en casa, así que sí ha sido una situación que ha paralizado todo, ¿no? Igualmente yo creo que hay cosas que están por encima de nosotros, por supuesto una de ellas es la salud y lo veo lógico, a ver cómo conseguimos volver a activarlo todo, eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿no?
Doncs anem a l'actualitat. Aquesta setmana passada, fins ahir dissabte, concentració amb les que estan a les portes de l'absoluta. No sé quines sensacions t'ha deixat, i a partir d'avui fins al pròxim dia 4, amb la selecció absoluta amb la que juga les Garrofes en les competicions. Com ha estat aquesta setmana amb les més joves?
Bien, siempre, bueno, llevamos, creo que son desde septiembre del 2018 que hicimos la primera actividad del proyecto 2021, hasta ahora creo que son 13-14 actividades del proyecto 2021. Y en esas 14 actividades siempre hemos acabado contentos, ¿no? De lo que hemos visto, del trabajo que se realiza. Al final, este proyecto yo creo que lo que nos aporta es sobre todo sacarle tiempo al tiempo, ¿no? Algo que no tenemos. Solo te das cuenta el primer día que coges la rienda de una selección, que realmente la carencia que vas a tener más grande va a ser siempre el tiempo, ¿no? El tiempo de trabajo con el grupo, porque siempre nos movemos en modo de competición y entonces el encajar este proyecto pues nos ayuda y bueno, siempre puedes trabajar. Hemos trabajado con un grupo muy amplio de jugadoras desde que empezamos el proyecto. Hemos trabajado casi con alrededor de unas 80 jugadoras y la verdad es que siempre acabamos muy contentos. Ahora en el inicio, bueno, digamos, estamos justo en el impasse de cambio tenemos un día entre medio, ¿no? Entre actividades, donde ya se están incorporando las jugadoras de la absoluta. Han abandonado unas cuantas jugadoras ya la actividad y se incorporan las jugadoras de ligas extranjeras y esta semana ya de trabajo pues es una semana también pues de mucha realidad, aunque no tengamos partidos amistosos. Ahora ya con la absoluta pues vamos a hacer trabajo de sistemas donde tienes a gente que mantiene pues la concentración aquí y que harán 15 días de trabajo continuado en el entorno de la selección, y eso es impagable, ¿no? Entonces nos está ayudando muchísimo y bueno, y hay que seguir sobre todo pues trabajando sobre él, intentando darle forma y reinventarnos cada día porque creo que es un proyecto que nos está ayudando mucho, ¿no?
Comentabas que sense partits amistosos, això és una decisió pròpia o és una decisió de prevenció per salut, per no posar més en risc tant a jugadores com a cos tècnic?
Sí, hemos intentado, es una decisión yo creo organizativa de intentar de darle seguridad a la actividad y poder trabajar sin que haya ningún tipo de problema en ella, ¿no? Entonces nosotros teníamos planificado en esta segunda semana el acabar la semana yendo a jugar un torneo a Rumanía, pero creíamos que no era la mejor opción, ¿no? O sea, irte en estos momentos. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo, es trabajar en modo burbuja, ¿no? Digamos, con todas las pruebas médicas que nos certifiquen de alguna manera que la gente estamos bien, tanto de entrada como de salida, y mientras que estamos dentro pues trabajar en un poco aislados de todo y sobre todo aprovechar estas dos semanas, ¿no? Sin que haya ningún percance, y eso es lo que estamos haciendo. Y sí ha sido algo que hemos decidido nosotros, sobre todo pues para evitar riesgos y problemas, ¿no?
Parlaves d'aquest projecte 2021, el primer objectiu, i també ho deies, està aquí a tocar, d'aquí dos mesos i poc, a l'Europeu 2020, a Noruega i Dinamarca. No sé si preguntar-te per objectius, però perquè potser és massa aviat, però entenc que l'objectiu o el que posarà l'entorn o fins i tot nosaltres els periodistes és mínim medalla, no? Després d'aconseguir el que vau aconseguir al Mundial del Japó.
Mira, hay unas cuantas cosas que no controlamos, y es las expectativas que se generan en la gente, en los periodistas o en la afición, ¿no? Evidentemente para nosotros es mucho más bonito, y lo firmamos, ¿no? Que se generen expectativas positivas, ¿no? Yo prefiero estar en esta situación como seleccionador, prefiero estar en una situación donde la gente percibe lo que llega un gran evento y que se lo toma con ilusión y que creen que el equipo tiene posibilidades, a que realmente la gente no tenga esa sensación de positivismo, ¿no? Me parece bien, aunque evidentemente también el aviso, y yo creo que eso, yo, cualquier persona que conoce bien lo que es un europeo absoluto, es que probablemente, y lo digo por experiencia propia, es el campeonato más complicado. Es un campeonato en donde no tienes un día de descanso, todos los rivales son rivales europeos, donde todos los partidos son evidentemente con una complicación máxima, y bueno, pues nosotros, yo siempre he dicho que tenemos un equipo que puede competir al máximo nivel, que siempre depende de ciertos matices, la alta competición es así, y bueno, pues cuando llegue el campeonato esperemos que todo el grupo, a mí lo que más me preocupa es que cuando llegue el campeonato todo el grupo esté al completo, que lleguemos sin ningún tipo de lesión y que tengamos todas las armas para poder defendernos en el, probablemente en el campeonato más complicado al que te puedes enfrentar, que es un campeonato de Europa.
Clar, molt millor anar amb la dinàmica guanyadora que no amb una dinàmica de dir, ostres, és que els últims anys no hem passat ni de la fase de grups. Però vaja, l'altre objectiu és el Mundial del 2021, que se celebrarà a Granollers. Aquest, no sé, des del cos tècnic i des de tu mateix, Carlos, si el teniu com una mica per cadet, perquè ja l'europeu, el Mundial ja el mirarem després, però no sé quina sensació us dona a un any vista, un any i poc vista a aquest Mundial.
Bueno, lo tenemos, para nosotros es un evento importantísimo, ¿no? Organizar un Mundial, bueno, siempre ser organizador es una arma de doble filo. Te has dejado una cosa entre medio, que teníamos el aplazamiento de una Olimpiada y un preolímpico.
Sí. Correcto.
Que eso también, también lo tenemos marcado en, pues como algo importantísimo, ¿no? Porque de hecho muchas de las expectativas de la gente en general y de la federación en particular es, siempre vienen marcadas a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, bueno, por pasos, ¿no? O sea, lo primero que tenemos es el europeo, no puedes jugar tres campeonatos a la vez, así que vamos a ir poco a poco, primero el europeo, luego tenemos claro que tenemos un preolímpico que también organizamos, con lo cual, la gente, yo sé, seguro que nos va a dar por favoritos, pero nosotros sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, que ese preolímpico hay que ganarlo, que todos tenemos, somos cuatro equipos y clasifican dos para la Olimpiada, y que todos los equipos queremos lo mismo. Una Olimpiada es probablemente el reto más bonito, ¿no?, al que la gente se quiere enfrentar y quiere vivir, y todos vamos a pelear con todo. Y cuando llegue el Mundial, que estamos hablando ya todavía de un poquito más de un año,
sí.
Pues lo intentaremos vivir pues con la máxima intensidad y por supuesto, pues siendo organizadores, sabemos que vamos a tener el apoyo, ¿no?, de la gente, pero también sabemos que eso no deja de ser más que un apoyo más, pero bueno, siempre ser organizador a veces puede lastrar, esperemos que sepamos enfocarlo bien.
Uh-huh. Errada meva, no recordar els Jocs Olímpics, clar, és amb tot el que ha passat, i que sí, que els van posposar del 2020 al 2021, ja ho donava quasi per fet. Acabo amb dues preguntes ràpides, Carlos. Començaré per la no tan bona, que és la... no sé si hi heu passat pàgina, i no sé si et convenç molt aquesta pregunta, si heu passat pàgina d'aquell subcampionat al Mundial del Japó, amb aquella última jugada, aquí ho vam seguir amb molta intensitat, i realment va ser una llàstima. No sé si després de tants mesos ja ho veieu amb una altra mirada.
Jo lo vi intenté además transmitírselo al grupo, al cuerpo técnico, los primeros, porque somos los primeros que creo que tenemos que impregnar a toda la gente que nos rodea, ¿no? Lo vi de una manera muy concreta a los 5 minutos de que hubiera acabado el partido, ¿no? Pienso que en esa final del campeonato del mundo, durante todo el campeonato, hay infinitas cosas positivas, ¿no? El poder estar en una final de un campeonato del mundo es algo impagable, es algo que solamente digamos dos equipos, dos selecciones lo pueden hacer, y que porque todos lo tenemos en la cabeza y todos soñamos y nos gustaría volver a vivirlo una y mil veces, ¿no? Entonces, cuando acabó el partido, hay una acción final por la cual me han preguntado muchas veces, Jordi, no te voy a engañar, y yo creo que lo enfocamos bien, sobre todo diciéndole a todo el mundo, o sea, que había que darle valor a lo que habíamos conseguido. De hecho, yo recuerdo haber acabado el partido, haberme ido a la rueda de prensa con mi medalla colgada encima de mi cuello, y iba más orgulloso que nada, ¿no? O sea, realmente era el hombre más orgulloso del mundo de poder ir a la rueda de prensa siendo subcampeón del mundo, ¿no? Estuvimos peleando en el, durante todo el campeonato, hasta la última bola del último partido del campeonato, y creo que dimos lo mejor de nosotros. Entonces yo creo que hay que darle valor a eso.
Sí, sí, tal.
Conseguimos esa plaza de preolímpico, que era el objetivo, ¿no? O sea, el primer objetivo, y no era un objetivo pequeño, era conseguir plaza de para un preolímpico, y eso lo conseguimos con creces, ¿no? Y nos pudimos ir incluso a la zona de medallas, y creo que es, hay que darle valor, y las chicas lo han hecho así. También recibimos muchísimo cariño a la vuelta de Japón, pues llegar a España y darnos cuenta un poco de la corriente positiva y del soplo de aire fresco que había dado eso al balonmano femenino español, que yo creo que también era necesario, y lo hemos vivido bien. Así que nada, ahora solamente tenemos que digerirlo y sobre todo administrarlo bien, y a por lo siguiente, que es el siguiente campeonato, no nos queda otra.
I ja per acabar, renovació fins al 2024, això ja és més personal, imagino que content i agraït, no?, a la confiança, i també deixa bona nota de la bona feina que esteu fent tot el cos tècnic i tu.
Sí, la selecció tiene cosas, una selección tiene cosas muy positivas, ¿no? Que es el también, pues el poder trabajar a veces con más o menos con una perspectiva de tiempo un poco más larga, ¿no? En este caso son 4 años, evidentemente siempre sabiendo que todo va ligado a los resultados, porque esto es deporte, ¿no? Pero bien, estoy contento. Creo que es un trabajo que me está dando muchísimas satisfacciones, el poder trabajar en la selección española. Lo estamos disfrutando, lo estamos viviendo al máximo todo el cuerpo técnico, y queremos seguir viviendo estas experiencias y queriendo sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos. Así que la verdad que estamos muy felices.
Clar que sí, i s'ha d'estar per, i el que comentaves, estar orgullós del que està fent aquesta selecció femenina d'handbol, perquè amb aquella plata que es va guanyar el Mundial del Japó, jo crec que es va guanyar molts i molts adeptes. Carlos Viver, entrenador de la selecció absoluta espanyola i exjugador i entrenador també del balonmano Granollers, moltes gràcies per estar amb nosaltres i a seguir amb aquesta bona feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
I ara el directe mana i anem cap a Reus per saber com va l'estrena entre el Reus i el Noia en aquesta Hockey Lliga masculina. A la nova ràdio, Andreu Rauet, bona tarda, com va el partit?
Què tal, bona tarda, companys. A punt de començar aquesta segona meitat aquí al Palau d'Esports de Reus. De moment, victòria momentània al descans del Reus Deportiu Miró. Reus Deportiu Miró 3, no hi apareix net 1. El Reus Deportiu ha començat guanyant ha fet un marge molt petit de minuts al començament del partit. Marc Julià ha fet un doblet amb prou feines 3 minuts. Després d'haver dos facetes blaves per part del Noia. Quan encara van 14 avancells, ha avançat el Rautenc, que serà el tercer, el 3-0 momentani, i just abans del descans ha retallat distàncies al Noia amb el 3-1 obre de Trià Ballar. De moment, això és el que dèiem, victòria momentània d'aquest Reus de Porteu Miró per 3 gols a 1 davant del Noia Freixaners, i té encara, però, tota la segona part per decidir.
Gràcies, Andreu. Fins ara. Seguim amb l'handbol, Toni, perquè també hi havia tret de sortida la divisió d'honor plata masculina, nova divisió d'honor plata masculina, amb dos grups, grup A i grup B, i en el grup A hi ha els quatre equips catalans.
Així és, ahir el Sarrià va debutar aquesta temporada amb derrota a la pista del Lalín, 28-25, i aquest diumenge, d'entrada, la victòria del Sant Martí Adrianenc de 4 gols a la pista de l'Sporting Alacant, 26-30, en el retorn de l'equip de la Verneda a la segona màxima categoria, i el duel català que hem pogut veure en directe a les televisions locals i a Xala, victòria del Barça B contra el Bordils, i això que els gironins han dominat bona part del partit, però al final victòria de 5 gols del Barça B, 33-28.
I també ha arrencat la divisió d'honor plata femenina del grup C, on hi ha majoria de catalans. Aquí no hi ha nou sistema de competició, és el de sempre. Els dos primers aniran a les fases d'ascens,
I per tant, aquí s'hauran de jugar les garrofes uns quants equips catalans amb aquests resultats de la primera jornada.
I el millor debut pel Joventut amb el Mataró, el partit que vam veure ahir també en directe a les televisions locals, sigui a xala.cat. Són aquests els marcadors: Oar Gràcia 21, Sant Joan d'Espí 24, Associació Lleidatana 25, Mataró 35, La Roca 24, Elda 28, Castelló 25, Gavà 18, Sant Quirze 25, Mislata 21 i Amposta 20, Sant Vicenç 23.
Doncs el primer co-líder, que serà el Joventut amb el Mataró, per aquesta diferència de 10 gols davant l'Associació Lleidatana, un partit que vam viure ahir a l'embol en joc també, i que ens va deixar dos protagonistes, el tècnic del Joventut amb el Mataró, el Jordi Rubí, i la seva jugadora clau del partit, amb 9 dianes, Clara Pou.
Ja, estem satisfets perquè evidentment s'ha guanyat, però bueno, amb el treball que s'ha fet no, perquè no és el que hem vingut fent fins ara, però sí que és veritat que, bueno, que hem pogut donar minuts a tothom, que les jugadores han tingut que sobreposar-se a la segona part. Defensivament hem tingut moltes errades durant tot el partit, i bueno, això sí que et porta una mica de disgust i d'emprenyament, perquè veus que no és el que hem estat fent fins ara. Però reconeixem que és el primer partit, reconeixem que hem tingut que moure molt el vestidor, pues bueno, realment satisfet al final del partit i ja està, i borrón i cuenta nueva.
Hem estat treballant durant tota la pretemporada, sobretot la defensa, i bueno, és un tema que encara ens falta ajustar. Hem pogut competir molt poc pel tema del Covid, justament com deies al principi, s'han anul·lat molts amistosos i hem treballat tot el que ens agradaria. Jo crec que per això la resposta de l'entrenador. Però nosaltres, bueno, jo crec, parlo per l'equip, que estem orgulloses perquè, bueno, crec que fem pinya i això al final ajuda a que tot vagi rodat i juguem bé, que per mi hem jugat bé avui.
Doncs bé, va fer una ronda ràpida abans de marxar a la desconnexió i al butlletí. A la primera divisió s'estrena el Barça d'aquí a pocs minuts.
Així és, a punt de començar el partit del Barça al Camp Nou contra el Villarreal. És de tercera jornada, però serà el debut del Barça de Koeman al Camp Nou.
En bàsquet també tercera jornada pel Manresa.
I està perdent el Nou Congost, ara mateix Manresa 40, València 48.
I com arrenca la segona part amb el Reus Noia?
Continua la victòria de l'equip del Baix Camp, 3-1 contra el Noia.
Ho deixem aquí, tornem després amb tot el resum del futbol i un nou sistema de competició a la primera Iberdrola i a la primera catalana. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Leo Foucault, l'home que demostrà la rotació terrestre. Com es pot demostrar que la Terra gira? Això ho va fer experimentalment el gran científic Leo Foucault, gràcies a un experiment molt senzill i elegant. Va construir un gran pèndol que, en fer-lo oscil·lar, va començar a girar, tal com predeia la teoria, si la Terra realment estava en rotació. Jean-Bernard Léon Foucault va néixer a París el 1819. El seu pare era editor i va morir quan Léon només tenia 10 anys. La seva mare el va enviar a estudiar a l'escola Stanislas de París, on va acabar batxillerat, però va ser considerat un mal estudiant. Va ingressar a la Facultat de Medicina l'any 1837 amb la perspectiva de dedicar-se a la cirurgia, donada la seva habilitat manual, però finalment va abandonar els seus estudis. Va fer amistat amb el físic Hipòlit Fizeau, amb qui va compartir el seu interès per la fotografia. Tots dos van obtenir l'any 1845 el primer daguerrotip del Sol. El 1849, Fizeau va desenvolupar un mètode experimental per mesurar la velocitat de la llum. Foucault ho va perfeccionar i van calcular una velocitat de 298.000 km per segon, molt aproximada a la velocitat real. Però després, Foucault va obtenir el doctorat en física a la Universitat de París, en el qual va mesurar la velocitat de la llum dins de l'aigua i va descobrir que era menor que en l'aire. Per demostrar experimentalment la rotació de la Terra, Foucault va realitzar una exhibició pública al Panteó de París el 26 de març de 1851. Va utilitzar una esfera de 28 quilos subjectada per un cable de 67 metres de longitud, penjada del sostre. L'esfera tenia un estilet a la part inferior que rascava una fina capa de sorra. Al cap d'un temps de començar a oscil·lar, es va observar diferents solcs separats entre si uns quants mil·límetres. Semblava que el pèndol havia girat, però com que en realitat no ho havia fet, havia estat la rotació de la Terra que havia fet aquell efecte. Uns anys després, va inventar ell mateix el giroscopi, que també demostrava la rotació terrestre. També va inventar el fotòmetre, un aparell per mesurar la quantitat de la llum, i va perfeccionar els miralls dels telescopis. Tots aquests experiments li van valer el reconeixement científic general, i així va ser nomenat físic de l'Observatori de París. El 1860 va viatjar a Espanya per observar i fotografiar un eclipsi total de sol. L'any següent va tenir el primer atac de paràlisi